Esports Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins a les 4 en punt de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Atenció, que venen curves i venen tancades. El procés del vot de censura s'embolica i fort. Està transcendint que el Barça hauria denunciat falsificació de signatures davant la Guàrdia Civil per paralitzar la moció de censura. El Barça diria que s'han detectat procediments irregulars en un escrit que publica La Vanguardia i demana a la policia que s'investigui. Es parla de 300 paperetes dubtoses i, per tant, sospiten que n'hi puguin haver moltes més. Hem de dir que abans aquest matí ha comparegut el vicepresident del club, un dels vicepresidents, Jordi Cardoner, i ha estat bastant ambigu amb tot el que tenia a veure amb el procés del vot de censura. S'hi ha dit que la Junta estava unida, més unida que mai, i que el president estava fort. Això de que la Junta està absolutament unida també està per veure, perquè hi ha un directiu, Xavi Vilajoana, que podria dimitir la setmana que ve per encapçalar una candidatura. De seguida, l'Helena Condis ens donarà detalls al voltant d'això. El que queda ajornat, de moment, això sí, és decisió ja en ferm de la Junta, és l'Assemblea de Compromissaris, que havia d'aprovar els números de la passada temporada i el pressupost de la següent. Estava prevista aquesta assemblea pel dia 25 d'octubre, s'ha ajornat sine die. De seguida anem amb tot l'embolic del tema del vot de censura. Hi ha futbol també, tenim partits de seleccions, empat a 0 entre Portugal i Espanya a Lisboa, bona imatge de la selecció espanyola, no va jugar Ansu Fati, va cridar l'atenció especialment en el seu debut Adama Traoré per la potència i l'1 contra 1 que va exhibir. Griezmann va jugar mitja hora i va marcar en el França 7, Ucraïna 1. De Jong no va participar, en Holanda 0, Mèxic 1. Atenció a aquesta propera matinada, que juga Leo Messi amb l'Argentina davant Equador. És partit de classificació pel Mundial de Qatar. Courtois ha abandonat amb molèsties la concentració de Bèlgica. En principi no hauria de tenir problemes per poder disputar amb el Real Madrid el proper partit de Lliga. L'Espanyol confirma un sol cas de positiu per Covid i Rufete ha fet balanç del mercat de fitxatges. El Girona s'ha acomiadat en roda de premsa Àlex Granell. Al Sabadell tenim primeres paraules de Stoichkov com a nou tècnic arlequinat i aquesta tarda a les 5 tenim semifinal de la Copa de la Reina a partit únic Barça-Sevilla. En bàsquet, el Barça dona negatiu en les darreres proves PCR, per tant viatja cap a Sant Petersburg per jugar demà partit d'Eurolliga a la pista del Zenit. A l'Eurocup, victòria ahir del Joventut, 77-84 a la pista del Burg francès. En tenis, Djokovic va superar Pablo Carreño i jugarà semifinals de Roland Garros contra Tsitsipas. L'altra semifinal, recordem, enfrontarà Rafa Nadal i Schwartzman. En atletisme, ahir a València van caure dos rècords del món, l'ugandès Cheptegei als 10.000 masculins i l'etíop Guidei als 5.000 femenins. I avui també parlarem amb el tècnic del Barça de futbol sala, Andreu Plaza, abans d'afrontar demà la final a 4 de la Champions al Palau Blaugrana. Comentarem l'actualitat esportiva de la jornada amb el Júnior Minguella i el Ferran Correas i les preguntes del dia Esports Cope via Twitter. En clau Barça avui us preguntem què votaríeu al referèndum. Votaríeu per la continuïtat de Bartomeu al 22%, per la sortida de Bartomeu al 78%, i en clau espanyol la pregunta és si creieu que Vadillo té lloc a l'11 inicial. Creieu que sí al 60%, que no al 40%. L'Héctor García està al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori, passen 9 minuts de les 3 de la tarda i la pilota ja roda Esports Cope. ¿Sabes que tu tablet, móvil o Smart TV van a gozarla esta noche, no? Pues claro, al más puro estilo DAZN, viendo un duelo de altura, el Real Madrid-Valencia Basket, en directo, a la carta, en exclusiva. No te pierdas el deporte con más adrenalina y además toda la Europa League de baloncesto, MotoGP. Vas a flipar con DAZN, por solo 9,99 euros al mes sin permanencia y el primer mes gratis. DAZN, pero se pronuncia DAZN. Infórmate en DAZN.com, DAZN.com.
Esto es muy fácil, que con los tiempos que corren no haces nada por mí.
Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Alarma conectada.
Tenía razón mi hermano con lo de la alarma. Vivimos más tranquilos desde que la tenemos. Y ya no solo porque la dejamos conectada cuando salimos de casa, es que también la ponemos por la noche mientras dormimos. La verdad es que da mucha tranquilidad irse a dormir sabiendo que estás protegido.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
I 11, comencem. De seguida estem amb el tema del vot de censura. Repeteixo, la informació d'última hora, el Barça hauria denunciat falsificació de signatures davant la Guàrdia Civil per paralitzar aquest procés del vot de censura, però avui volem començar amb un protagonista especial que aquesta tarda rebrà el Premi Ràdio Associació de Catalunya per la seva trajectòria. És el nostre cap d'esports, el Manuel Oliveros. Què tal, Oli? Molt bona tarda.
Molt bé, gràcies. Bona tarda, Joan.
Com estàs?
Molt bé. Feliç.
Feliç i tranquil un pèl nerviós?
No, molt tranquil.
Sí?
Molt tranquil. Sí, arriba el dia perquè estava previst, em sembla, pel dia 23 de març, però pel tema de l'estat d'alarma de la pandèmia, doncs es va ajornar i ara amb un aforament limitat es farà avui, aquesta tarda, al Liceu, a partir de 7:45 de la tarda.
Ja has decidit com aniràs vestit? Què et posaràs?
Sí, traje
i corbata? Una cosa
més
informal o com?
Faltaria més, si no mal aniria més si no estigués decidit encara, no? No, res. Doncs un pantaló, una americana, una camisa i ja està. I unes sabates, com tots.
Has de fer discurs?
Sí, un minut. No hi ha molt de temps per fer discurs llargos i tal, llargs, però sí un minut. De manera que és un acte que el presentaran els Oscars, no?, de la competència, i ja m'han dit això, que un minut, perquè clar, com és un aforament interior, no és a l'aire lliure i tal, doncs el temps està limitat, hi ha altres premiats, i per tant, doncs sí, serà un minut aproximadament.
I sense destripar el discurs, així a grandes rasgos, què tens pensat dir? Agraïments i tal, o...?
Sí, no, jo estic molt agraït... Ja l'he dit aquest matí també al Jordi Basté, estic molt agraït perquè es tracta d'uns premis de la Ràdio Associació, de manera que té molt de mèrit aquella persona que hagi pensat en mi, que m'hagi escollit. Hi havien 102 candidatures, em sembla, i tal, i em sembla molt bé, i jo agraeixo naturalment a Ràdio Associació i agraeixo també a la còpia que puguem estar aquí treballant, i agraeixo, doncs, al jurat, que... doncs que m'hagi escollit. Però jo considero que és merescut.
Absolutament.
Objectivament, doncs és una trajectòria molt llarga, des del 1972 estic aquesta història de la ràdio, i jo feia una reflexió, és a dir, la ràdio es va inventar aquí o es va produir el primer missatge a Ràdio Barcelona el 14 de novembre de 1924. Llavors, si tu fas matemàtiques, el 1924 fins al 1972 són 48 anys, i des del 1972 fins al 2020 són 48 anys. És a dir, jo formo part de mitja història de la ràdio d'Espanya.
Escolta, i segur que aquests dies has fet l'exercici de mirar enrere i quan mires enrere, què veus? Dóna una mica de vertigen o què?
No. Tens el privilegi d'haver estat, doncs, el 1972, com et deia, a una escola fenomenal que hi havia aquí a Barcelona, que era Ràdio Joventut, a la Via Augusta 17, amb el Juanito Sorroca al capdavant de tot allò, i el director era també el seu pare, i a partir d'aquí, des d'allà, van sortir molta gent, no?, molta gent coneguda, el Bassas, l'Eduard Boet, el Manuel Borrell, el Jordi Basté, molta gent coneguda, que vam estar allà, treballant, col·laborant i estudiant, i després te'n recordes, naturalment, de les primeres passes, a Ràdio Joventut d'aquí, de Barcelona, de Palma de Mallorca, a Ràdio Miramar, a la cadena SER, des de l'1 de juliol del 78, que va ser quan vaig entrar, era un dissabte, aquell dia era el primer dia oficial, perquè va ser les eleccions al maig, però el primer dia oficial, com a president del Barça, José Luis Núñez, va ser l'1 de juliol del 78. Clar, i te'n recordes d'allò, i te'n recordes que aquell dia, el primer radioesport que vaig fer, que era les 3 de la tarda, vam entrevistar a Clifford Luick perquè es feia l'homenatge a Clifford Luick i a Vicente Ramos aquella tarda, al pavelló de la Ciutat Esportiva del Real Madrid, no? Però com teníem l'oportunitat i el privilegi de fer cada hora esports allà a Ràdio Barcelona, doncs aquell va ser la primera història que vaig fer allà a la cadena SER fins al 2010, que bé, gent com el Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, ara també el Juanma Castaño i tota aquesta gent, doncs vam decidir doncs ser feliços a un altre lloc, i ens va acollir la COPE. I te'n recordes de Vicente Marco, de Joaquín Prat, de Les Botines, de José María García, de Puyal, i fins a acabar aquí.
Doncs Reoli,
que... I del primer partit, per exemple, no?
Del primer partit, que va ser quin?
Que va ser el primer partit sencer i tal, en cadena i tal, que va ser precisament a l'octubre del 80, fa 40 anys, quan estava a punt de néixer el meu fill Javier. I des d'aquí també, des d'Esportscope, naturalment, el meu agraïment a la meva família, l'Adela, el Javier, l'Anna, l'Alba, l'Eric, i estava a punt de néixer el Javier, que ara té 40 anys.
Imagina't.
Això.
Oli, moltes felicitats.
I espérate.
I lo que viene, lo que queda.
Me tenéis que aguantar.
és un plaer fer-ho. Felicitats, Oli, estem molt contents per tu.
Gràcies.
Disfruta molt de la tarda i del dia, eh?
Gràcies.
Que vagi molt bé, Oli, enhorabona.
Adéu, Joan.
Ya está de vuelta la Liga, los goles, el VAR y, por supuesto, nuestros amigos de Verti, que quieren que esta vuelta sea lo más fácil y sencilla posible para ti. Y por eso te ofrecen un 40% de descuento en tu seguro de coche. Un 40% de descuento. Así que ya sabes, entra y contrata tu seguro en verti.es, tu aseguradora digital.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Toda la temporada de MotoGP, toda la Premier League, toda la Turkish Airlines Euroleague, Roland Garros en los canales de Eurosport, todo en DAZN. 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 Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis.
Sin seguro. Con seguro. Con los seguros más que seguros. Los seguros más que seguros están en El Corte Inglés. Más calidad de primeras marcas, más atención personalizada, más la garantía y el compromiso del Corte Inglés. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
3 i 18 minuts de la tarda. Ens arremanguem. Tema vot de censura. Saludo al Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
I també a l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Bona tarda. Víctor, primer posem sobre la taula aquesta notícia que hem donat ja en titulars, d'última hora, aquesta informació. El Barça denuncia falsificació de signatures davant la Guàrdia Civil per paralitzar el procés.
Sí, és una informació de La Vanguardia i parafrasejaré l'escrit judicial als advocats del Barça a la Guàrdia Civil en castellà. El club, segons aquest diari, va presentar ahir a la caserna de la Guàrdia Civil de Gràcia, al acabar el passeig de Gràcia, una denúncia que alerta d'evidència de possibles il·lícitos penales després de comprovar les paperetes. Ahir portaven 18.000 firmes vàlides, però el focus de sospita neix, com diu l'escrit dels serveis jurídics del Barça, 300 papeletas cuya autenticidad se pone en duda y afegeixen hace pensar que puede haber otros bloques de papeletas no auténticas. En un altre paràgraf, el club explica que se han detectado evidencias de la posible perpetración de ilícitos de carácter penal que, por su trascendencia, escapan al ámbito de la mesa. Por ese motivo, ponemos en conocimiento de la unidad de la policía judicial para su investigación y esclarecimiento. La Junta diu que tot apunta, a més, a una campanya perfectament planificada i orquestrada amb l'objectiu de perjudicar-los i perjudicar, per tant, a José María Bartomeu com a president. Nosaltres ja vam avançar a Tiempo de Juego fa unes 3 setmanes que la Junta esperava que s'invalidessin unes 5.000 firmes perquè no entenien com les havien aconseguit tan ràpid i en temps de pandèmia. Doncs ara, avui, La Vanguardia treu aquesta informació de la denúncia del Barça d'aquestes firmes falses a la Guàrdia Civil.
Tenim a un dels promotors del vot de censura, el Marc Duc. Marc, hola, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Com et deixa aquesta informació, aquesta notícia?
Doncs estem una miqueta sorpresos. No sabem massa de què va la cosa. Al cap i a la fi, no hem llegit, sincerament, el text aquest que ha presentat el Barça, però és que és una cosa que se'ns escapa totalment. Per tant, estem una miqueta a l'expectativa de veure què és el que pot passar.
Esperàveu que hi pogués haver alguna maniobra d'aquest tipus o us ha sorprès absolutament?
Doncs sincerament, aquestes alçades ens ha sorprès totalment, perquè aquest tipus de procediments, aquests ridículs, perquè realment això és ridícul, amb 19.000, avui s'han anunciat ja 19.300 i pico signatures vàlides, que ara de cop i volta a l'últim minut de partit surtin amb aquest discurs i amb aquesta sospita. Què passa? Que no la tenies abans, aquesta sospita? T'ha vingut ara de cop? És tot molt estrany, és la Guàrdia Civil i és el teniente coronel Baena, és tota la història de sempre, és una miqueta el que ja sabem.
Parla en l'escrit de sospita de 300 signatures dubtoses, que són poques, però que hi ha la sospita de que n'hi poden haver més. Clar, 300 són molt poques.
Si és que clar, és que al final sospites, pot haver totes les que una part vulgui. Tu pots sospitar tot el que vulguis. Si ha passat per grafòleg, has enviat un SMS, tens els empleats del club verificant que les dades són correctes. Si en tot això segueixo sospitant que ja, bueno, no, jo ja no sé què més dir-te. Cadascú pot sospitar el que vulgui. I si n'han localitzat 300, que la sospita és més ferma, que les processin i les tramitin, cap problema. Però ens dona la sensació que tot això és empantanegar el terreny, que és l'antiprocessos, que és mirar a veure si poden aturar el referèndum d'una manera jurídica, una mica valor ofert, per entendre'ns, però que no té cap fonament, sincerament.
Penseu, per tant, que és una maniobra per aturar el procés o demorar-lo al màxim possible?
És que té tota la pinta, sense, insisteixo, sense saber exactament què és el que estan reclamant i amb quin fonament, ni quines són les paperetes sota sospita ni res. La sensació general és de los últimos arañazos del gato panza arriba, de defensar-se com puguin perquè això no tiri endavant. Ja han vist que no hi ha 5.000 signatures falses, ja ha acabat acreditat, ja han vist que no han signat els morts, ja han vist que hi ha 20.000 socis que s'han mobilitzat. Últims recursos.
Mm-hmm. Ara a les 4 teniu feu una roda de premsa, no, Marc, crec?
Sí, ja estava prevista. No va d'això, evidentment, vale, perquè això ens ha agafat a tots per sorpresa. Però no, és més que una roda de premsa de tancament de la fase de validació per celebrar els resultats i encarar ja la tercera fase, que és la de la votació i campanya.
Molt bé, Marc. Seguim els esdeveniments. Gràcies per atendre'ns una vegada més. Que vagi bé.
Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Una abraçada. Doncs ja ho heu vist. Els promotors del vot de censura també sobtats i sorpresos davant d'aquesta informació d'última hora. Víctor, has estat pendent de la roda de premsa del vicepresident Jordi Cardoner aquest matí, que ha parlat d'unitat a la Junta Directiva.
Així és, una roda de premsa presentant el pla social de com estava actualitzant, no?, les dades del Barça, però evidentment amb el focus posat en el futur de la Junta Directiva. El vicepresident primer del Barça, Jordi Cardoner, ha assegurat que tots estan units i també en el seu futur, com a postular-se per, si arriba el cas que Bartomeu dimiteix, ell com a president interí del club deia que no, que ell seguirà al costat del seu amic Bartomeu. Això deia sobre l'actual Junta Directiva.
Si tenemos algo claro es que somos un equipo, que estamos unidos, que estamos al lado del presidente José María Bartomeu en los momentos o en momentos complejos, pero más que nunca esta unión, este esfuerzo, esta responsabilidad que nos depositaron muchos socios y socias en su momento y que hasta el último día que estemos el presidente en el cargo junto con los compañeros de Junta Directiva vamos a trabajar para el club desde la responsabilidad, pero sobre todo desde lo máximo que podem aportar cada un de nosaltres.
Diu Cardoner, Helena, que estan units, però atenció que la setmana que ve hi pot haver una dimissió.
Sí, la Xavier Vilajoana, el directiu responsable del futbol formatiu i femení, porta molt temps meditant presentar-se a les eleccions del Barça, li fa il·lusió ser candidat i està treballant en això, tancant els últims serrells, els famosos serrells, però el que no es planteja Xavier Vilajoana és dimitir de manera imminent. Arribarà a la Junta de la setmana que ve segur, no es vol precipitar, prioritza actuar bé en les formes de la seva sortida, però sí que té aquesta il·lusió de presentar-se a la presidència del Barça i que fa temps que treballa en formar una candidatura tancant ja aquests dies els últims serrells perquè sigui una realitat.
Doncs atenció a aquest moviment. També li han preguntat a Cardoner, Víctor, per com estava el president, com veia Bartomeu, no?
Sí, a més de la Junta, com estava ahir, després de rebre aquestes, eren 18.000 firmes ahir validades, deia Cardoner que arribarien a les 19.000, veurem això sí, evidentment, amb aquesta informació de La Vanguardia, què passa ara amb aquesta denúncia de la Guàrdia Civil, i li preguntaven com està el president Bartomeu.
Doncs és una pregunta que fa molta gent. Diu, com està el Barto, no? Com està el president? Doncs el president està bé, el president està fort, utilitzant un símil amb deportivitat, acceptant doncs, que hi ha motius ben segur perquè hi hagi aquest 19.000 socis que estiguin disposats doncs, a avalar aquesta moció de censura en aquests moments.
Bartomeu està fort, diu Cardoner. Helena, tu has parlat amb gent de la Junta Directiva i pots confirmar que és així, no?
Sí, perquè ahir a la nit hi va haver una reunió telemàtica de la Junta amb Bartomeu al capdavant i directius allà presents. El que em fan arribar és que veuen a Bartomeu fort perquè té poc a perdre el president. No van percebre que tingués la intenció de dimitir, ni tampoc ells tenen la intenció de deixar-lo sol, ni el forçaran a marxar. Creuen que seria irresponsable deixar el club congelat ara 2 mesos en mans d'una junta gestora. Admeten que Bartomeu ha comès errors, però defensen que està més que preparat i que coneix millor la situació actual del club que qualsevol precandidat, i més en aquest nou context on el club ha sofert una davallada d'ingressos molt importants a causa del coronavirus. La sensació que tenen alguns directius és que els impulsors del vot de censura no han mesurat les conseqüències de tot això i que ara una gestora tindria les mans lligades i no podria impulsar mesures que són necessàries, sobretot en aquests propers 2 mesos. Una d'elles ja la va notificar el club abans d'ahir, que és la rebaixa salarial a tots els nivells.
Doncs així està el pati, com veieu, superagitat a nivell institucional. De seguida comentem amb el Júnior Minguella i el Ferran Correas. Acomiado el Víctor Navarro. Víctor, gràcies.
Gràcies, Joan.
Que vagi bé. I em quedo amb l'Helena Condis. Helena, que em volies fer un apunt de Dembélé, un dels protagonistes a les últimes hores del mercat per la seva negativa a sortir. Ha anat a fer entrenament voluntari avui.
S'ha presentat a la Ciutat Esportiva per entrenar de manera voluntària, tot i que Koeman els ha donat festa fins dilluns que ve a la tarda. I no només avui, Joan, perquè ara, fa uns minuts, em deia una de les persones més properes a Dembélé que també hi anirà demà i dissabte. És a dir, farà treball 3 dies extres, tot i que la resta de la plantilla tenen festa. Dembélé vol tornar a un nivell top, són paraules textuals, i amb aquest gest també vol començar de nou amb Koeman, després que el tècnic li deixés molt clar que tenia diversos jugadors per davant i després que també se n'adonés que el club l'intentava vendre per portar-li a Koeman a Depay. S'ha quedat Koeman sense el davanter i Dembélé, que es va negar a sortir al United, ara vol començar de nou una nova etapa amb el tècnic holandès. Un Depay que, per cert, t'afegeixo que ha parlat a la televisió holandesa, al canal NOS, que podríem dir que és el canal oficial de Koeman, sempre que vol llançar un missatge truca a la tele del seu país, i ha reconegut Depay que ha estat molt a prop del Barça, però que desafortunadament algunes regles ho van impedir. Tradueixo el que vol dir algunes regles ho van impedir, que és que la massa salarial ho va impossibilitar. De cara al futur no descarta res Depay, però diu que ara ha d'encendre l'interruptor i centrar-se en l'Olímpic de Lió.
Condis, gràcies, que vagi molt bé.
Adéu, bona tarda.
Vinga, abans del debat fem el repàs a la jornada de partits de seleccions amb el José Luis Gil. Hola, Gil, bona tarda.
Què tal, Valllori? Bona tarda.
Comencem pel partit de la selecció espanyola, que va empatar 0 davant Portugal, donant bona imatge i va cridar molt l'atenció a Adama Traoré.
Sí, sobretot a la primera part, els homes de Luis Enrique van oferir una bona imatge a camp de Portugal en aquest 11, una mica experimental, que també va posar Luis Enrique sobre el terreny de joc. Pel que fa als blaugranes, 61 minuts per Busquets, 90 partit complert per Sergi Roberto, i no va jugar Ansu Fati. Com deies, la gran sensació, un home que va ser company de pedrera d'Ansu Fati. Adama Traoré avui ha parlat, després de l'entrenament de la Roja, d'aquesta relació que té amb Ansu Fati i de què parlen quan estan, com ara, a la concentració de la selecció.
Hablamos un poco de todo, hablamos tema más analizado, cómo está. También yo he estado muchos años en el club, él también, nos hemos conocido ya desde hace tiempo en la cantera también, y bueno, comentamos cosas, las épocas que hemos pasado juntos en el Barça y bueno, nos conocemos bien. A partir de allí, sobre el tema este que dice si el Barça le vendría bien, eso no es decisión mía. Yo a partir de ahí, mi trabajo es mejorar cada día a día, que esa es mi mentalidad.
A aquest balanç de minuts, Ballori li has d'afegir els 79 que en el bàndol portuguès va jugar Trincao.
Això pel que fa a Espanya, de la resta de partits disputats ahir amb presència blaugrana, que destaquem?
Doncs mira, amb el gol de Griezmann, el França 7, Ucraïna 1, ja vam parlar ahir de les dificultats de la selecció ucraïnesa. Un Griezmann que va sortir des de la banqueta, només va jugar 31 minuts, però els va aprofitar per transformar un dels 7 gols del combinat de Deschamps. Sí, va jugar el partit sencer Clement Lenglet als 90 minuts, tal i com va fer Martin Braithwaite, amb la samarreta número 9 també de la selecció de Dinamarca, Dinamarca 4, Illes Feroe 0. No va mullar Martin Braithwaite, però sí que va donar una assistència en un dels gols del seleccionat danès. I la relativa sorpresa al Amsterdam Arena, mal debut de Frandeburg amb Holanda, Holanda 0, Mèxic 1, un Frandeburg que, a més, no va comptar ni un sol minut amb Frenkie de Jong.
I aquesta matinada, pendents d'Argentina, que torna a Messi amb l'albiceleste.
2:30 de la matinada, hora nostra, comença el camí premundial la selecció de Lionel Scaloni, una Argentina que, recordem, els últims dos mundials ha hagut d'esperar a l'últim partit per ficar el cap a la cita mundialista. Vol una classificació més tranquil·la, Lionel Scaloni. Un Scaloni també tranquil perquè, em preguntaves la dada abans, Ballori, 460 dies després tornarà a veure amb Leo Messi amb la samarreta de l'Albi Celeste. Li quedava un partit d'aquella sanció de Copa Amèrica, com la sanció tenia més d'un any, aquest partit ha prescrit i, per tant, podrà estar davant de la selecció d'Equador. Un Leo Scaloni que, tampoc seria gaire notícia, també s'alegra que Messi es quedi al Barça i estigui tranquil.
Bueno, yo hablé con él cuando se resolvió todo y bueno, tuve una charla, lo vi sereno, lo vi tranquilo y, o lo escuché, mejor dicho, y ahora cuando vino hemos tenido una charla bastante extensa en el predio y bueno, la verdad que está contento de estar acá. Sinceramente, nosotros desde la distancia lo único que hacíamos es que queríamos que se resuelva porque lógicamente queríamos que empiece a jugar y que se ponga en forma y de parte nuestra es positivo que se haya quedado porque ha empezado a jugar, conoce el ambiente y bueno, es lo único que puedo decir.
Un Scaloni que ve repetint a les darreres jornades també un mantra. Aquesta selecció argentina ha de ser una selecció amb Leo Messi i no la selecció de o per Leo Messi. Baixem un graó, categoria sots-21, avui Illes Feroe, Espanya, amb protagonisme per Riqui i Pedri, a més dels blanquiblaus Pedrosa i Puado.
I 32, obrim debat a Sportscope amb el Júnior Minguella. Hola, Júnior, bona tarda.
Hola, bona tarda, amics.
Bona tarda, i saludo també al Ferran Correas. Hola, Ferran, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Companys, Ferran, això s'embolica, eh? El Barça denuncia falsificació de signatures davant la Guàrdia Civil per paralitzar la moció de censura.
Sí, bueno, jo crec que és el que acabes de dir, no? Per paralitzar, per intentar guanyar temps i que tot això s'ajorni una mica i s'eternitzi una mica. De fet, si et fixes, han esgotat tots els plaços possibles o tots els terminis possibles des que es va presentar la signatura. O sigui, hi havia un mínim i un màxim per crear la mesa del vot i va ser el màxim. Hi havia un mínim i un màxim per validar la signatura i ha estat un màxim, ha acabat avui. I ara ho intenten allargar. Per això jo crec que això és una mostra més que si algú pensava que dimarts a la reunió de la Junta, dimarts o dimecres, perquè no està convocada encara, hi havia alguna opció que Bartomeu i la Junta dimitís, que a vegades sembla més clar que no ho faran, que continuaran.
Sí, sí. Quin procés és, Júnior? Ja intuïem que podia ser la cosa embolicada i tal, però és d'una complexitat terrible.
A veure, sí, és complexa. El que passa que, com que es va donar o va saltar l'alarma de que s'estan fent servir els tours operadors i els rebentes que venien als carnets i les signatures per aconseguir les signatures vàlides necessàries per la moció, doncs això ha fet sospitar i han comprovat certes signatures, doncs bueno, han acabat recorrent a la Guàrdia Civil. Però jo l'únic que vull dir, estan en contra de la gestió, no tant d'aquest any, sinó dels últims anys d'aquesta Junta, crec que si s'havia de presentar una moció de censura s'havia de presentar abans. no ara, quan tenim una data d'eleccions propera, que al final farà que hi hagi una diferència d'un mes entre una junta nova i l'altra, amb la conseqüència que els nous, si prospera la moció, s'hauran de fer càrrec de les pèrdues d'una gestió d'una altra junta. O sigui, és que és tot tan kafkià i tan absurd que a vegades em fa vergonya ser català, perquè és que sempre acabem tirant de l'absurd. Sí, sí. Crec que alguna vegada ens hauríem de sentar tots i dir, vale, mira, reconeixem que això ha sigut un desastre, anem a fer les coses com Déu mana, no? amb el seny, que és el que ens hauria de caracteritzar.
Sí, són guerra de poders, Ferran. Uns volen aguantar, els altres volen entrar, però clar, estàs sotmetent a la institució a una tensió enorme. I al final jo ja no sé per on sortirà el tret.
Sí, jo tinc un amic que sempre em diu que si no hi hagués aquesta guerra civil en el Barça des de fa molts anys, possiblement el Barça tindria 4 o 5 Champions més, i crec que no li falta raó.
Sí.
Jo crec que ara el tema és una mica guanyar temps. Parlo de la Junta perquè per mi és important. Avui ha passat una altra cosa, que és que s'ha suspès l'assemblea de compromissaris,
sí, sí, sí.
Que s'havia de fer el 25 d'octubre pel tema de la Covid.
Sí.
I jo crec que per la Junta actual és molt important que arribar a estar dirigint aquesta assemblea. Per això crec que intenten guanyar temps. M'explico. Han presentat una liquidació de 97 milions d'euros de pèrdues.
Sí.
Ells necessiten aprovar aquests números, aquests 97 milions d'euros, perquè sí que és cert que tenen un coixí molt gran en tot el mandat de pràcticament 200 milions de beneficis, però que es menjarien 100, els quedarien 100 i aquí acabaria tot. Però tu imagina't que l'assemblea aquesta no se celebra, que se celebra ja amb una nova junta directiva i que la nova junta directiva reformula els comptes i en lloc de 97 diu que són 220 milions de pèrdues. I llavors hi ha acció civil de responsabilitat, que és el que van fer ells.
Sí, sí. Però això, Júnior, més tard o més d'hora pot passar, perquè algun dia entrarà no sé quan, si serà el desembre, el gener, el març o el juliol. Tard o d'hora entrarà una nova junta directiva que tornarà a fer una auditoria de com estan els números, traurà les seves conclusions, i això tard o d'hora pot passar.
Sí, però Joan, si l'assemblea està feta, si l'assemblea ja ha aprovat els números...
Ja
no hi ha res. Per això dic que és molt important per ells, per aquesta junta és molt important arribar a l'assemblea com sigui.
I si et tomben els números? Que també pot passar?
Bueno, clar, això també pot passar, però jo, de moment, a les assemblees només he vist que li tombessin els números a Enric Reina. No li he dit a ningú, cap més.
Sí, Júnior, anaves a dir?
No, anava a dir precisament això, no? Que una vegada entra una nova junta directiva, els números comptables ja s'han tancat. I després sempre s'ha parlat, no, aixecarem catifes, tal i qual, i al final no li interessa a ningú i mai s'acaben aixecant catifes. Que, insisteixo, jo sóc més partidari de l'estabilitat institucional que no del salsa rosa del futbol, que no ens beneficia a ningú. Una altra cosa, segueixo dient, és que faltessin 3 anys de mandat.
Sí.
I que necessitéssim una reacció per part de la Junta o d'una nova Junta per reconduir la situació, però és que tot el mal que s'ha fet ja està fet.
Sí, sí. Sí, sí, anirem seguint el procés pas a pas, perquè això serà llarg i complex i cada dia estaran passant coses. Ho anirem comentant. Júnior Minguella, Ferran Correas, gràcies,
Molt bé, bona tarda.
Que vagi bé, seguim. ¿Cuántas veces has cantado un gol antes de tiempo? Ojo, que cuando te adelantas, no siempre aciertas. Por eso, en tus cultivos, usa Belcar. Espera a que nazca la colza y comprueba su eficacia en postemergencia. Belcar, tu mejor elección en hoja ancha. Bé, 20 minuts i arribem a les 4 de la tarda. Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra. Després d'aquest dens inici del programa, amb tota l'actualitat del Barça, parlem de l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Hola, què tal, Joan Ballori? Bona tarda.
Que hi ha coses també a l'Espanyol, eh? Tenim el cas de Covid confirmat, tenim balanç de Rufete del Mercato, fins i tot ha parlat ja el míster en la prèvia de l'Espanyol al Corcón.
Sí, vaig ràpid amb la informació, que n'hi ha molta. Dels dos positius d'ahir, finalment s'ha quedat amb un. No sabem si és el membre del cos tècnic de Vicente Moreno o el futbolista. En qualsevol cosa, estarà 10 dies aïllat a casa seva, i si és un futbolista, doncs no podrà jugar dissabte contra l'Alcorcón. Avui balanç. Rufete, el director esportiu, diu que ha estat molt positiu, que sap que estan fotuts però que han d'estar units més que mai. Van voler fitxar un banda i no un nou. És decisió del club i de l'entrenador anar per un banda Vadillo i no per un davanter. Cabrera el va trucar 3 dies abans del final del mercat dient-li Rufo, me quiero quedar. En fi, molt positiu. El balanç que en fa el Rufete.
Sí que es verdad que posiblemente cuando empieza el mercado, todo lo que tenemos posiblemente a lo mejor no me planteaba que estuviera, ¿no? De eso sí que creo que hay que estar contento de lo que ha ido poniendo cada uno de nuestros jugadores para estar.
Sí, senyor. De Rufete a Duran, que és el CEO, ja saps, el conseller delegat, diu que té l'Espanyol, evidentment, sort que el Covid-19 ha trastocat una mica els plans de molts equips que no han tingut diners. Ha agraït, ara l'escoltem, i recullo amb la informació de Nico Melamed, el que vam dir aquí fa un parell de dies, que David López ha fet un esforç per baixar-se el sou, al igual que Darder.
La rebaja salarial és un canvi de nada. Quiero decir, los jugadores han comprendido cuál era la situación y se han rebajado el salario. Simplemente ha sido, ellos han entendido cuál era la situación del club, que eso también ayudaba para poder inscribir a jugadores, y no se ha ampliado ningún contrato ni se ha cambiado ninguna situación contractual.
El que sí que millora el contracte, Joan, és Nico Melamed, el golejador de la nova Creu Alta, que acabava el contracte el 2023, signarà fins al 2024. La clàusula serà de 15 milions a segona, 25 a primera, i evidentment guanyarà més calarons un Nico Melamed que passa per ser la gran aspiració de futur de la cantera blanquiblava. Acabo. Vicente Moreno, que ha passat per sala de premsa com 48 hores abans de cada partit, ha volgut aclarir que ha parlat amb Antonio Hidalgo per aclarir aquella petita polèmica sobre les seves declaracions, i ha parlat sobre el rival, l'Alcorcón, que no n'hem parlat gens aquesta setmana, del rival de l'Espanyol dissabte a la tarda a Cornellà. Va ser l'any passat el millor equip fora de casa.
Seguir sent un bon equip, i estic convençut que mos van a ficar les coses molt, molt difícils. És un equip molt complicat, que concedís molt poquet, que dona moltes poques opcions de tindre ocasions de gol al rival. Un equip, a més, fora de casa, bo, molt ben entrenat per l'entrenador que té, pues, previsiblement ja t'he dit que va ser un partit molt, molt difícil.
Aixina, que demà t'explicaré més coses, recorda que no jugaran, perquè estan en les seves seleccions, Pedrosa, Puado i Keidi Vare.
Vinga, Aixina, gràcies. Que vagi bé.
Adéu, adéu.
Fins demà. De l'Espanyola al Girona, Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Que avui des de la sala de premsa s'ha volgut acomiadar Àlex Granell.
A la gespa de Montilivi, concretament, i jo si alguna vegada he de tancar alguna etapa a la meva vida, doncs vull fer-ho com ho ha fet Àlex Granell. Chapó, s'han recordat de tothom. I quan dic de tothom, és de tothom, acompanyat per la seva dona, Mireia. Ha volgut agrair a tothom que ha tingut presència en els 7 anys, en les 7 temporades que ha estat al Girona, la contribució que ha fet. I ha deixat un avís per navegants, aquest.
A Quique i a la seva gent. Han estat 7 anys, perquè vam arribar al mateix moment, i amb Quique no hi ha hagut ni una sola vegada en què haguem tingut un conflicte, ni una discussió, i hem tingut infinitat de converses i infinitat de situacions que s'haguessin pogut produir. Però creo que somos dos personas que amamos tanto este club que era imposible que se enfrentaran nunca. Y creo que merecen que Quique y su gente son responsables de que el Girona a día de hoy sea el club que es y lo poderoso que es.
Quique és Quique Càrcel, que és el director esportiu del Girona, i curiosament, quan Àlex Granell va tornar al Girona, es va formar en el futbol base, després va emprendre una etapa que el va portar entre altres equips al Cádiz, quan va tornar va començar també l'etapa de Quique Càrcel. El futur és el Bolívar, però també mirarà de reull al Girona. Per cert, anem trobant més detalls del per què fitxa pel Bolívar. El director esportiu del Bolívar és Javi Recio, que fins fa res acompanyava Vicente Moreno, el que escoltàvem, al Mallorca. Doncs bé, del Girona que deixa, Granell pensa això.
El Girona té el millor entrenador que pot tenir, per tant està protegit, té una plantilla amb grans futbolistes, però per damunt de tot grans persones. És veritat que hagués pogut continuar, però ho he defensat sempre, que un ha de ser prou honest per saber el moment de marxar dels llocs i fer-ho bé i fer-ho en pau. Ara, el meu desig és el d'emprendre un viatge nou, ha estat respectat pel club.
Per cert, tenim notícia d'última hora, Granell s'acomiada. El proper partit del Girona recordaràs que és dilluns, dilluns vinent, que és festiu. Està programat a Butarque un Leganés-Girona. Doncs bé, informa Isaac Fouto que per allò de jugar els dilluns, la Federació Espanyola, amb el meritori Luis Rubiales al capdavant, demana que tots els partits entre ells, aquest Leganés-Girona, passin com a mínim a diumenge.
Molt bé, d'un que se'n va a un altre que arriba. Juan Arias, bona tarda.
Hola, Bajori, bona tarda.
Al Sabadell hem sentit les primeres manifestacions de l'últim fitxatge, Stoikov.
Sí, Juan Diego Molina, delantero de 26 años, nacido en San Roque, llega cedido un año por el Mallorca, a pesar de que Girona y Tenerife también optaron a su fichaje, sin embargo el club balear decidió cederlo al Sabadell. De hecho, Stoikov se enfrentó al equipo catalán con el Mallorca en la tercera jornada de Liga. El nuevo delantero fue Pichichi Español el año pasado con el Alcorcón, con 16 goles, y viene a reforzar el ataque vallesano, que solo ha marcado un gol en tres partidos.
Puedo aportarle cosas al equipo donde mejor me siento jugando la media punta, aunque muchas veces también suelo jugar de delantero. Compromiso e intento llegar siempre a área, intentar marcar goles y asistencia.
Le llaman Stoikov, por cierto, rápidamente, porque su padre tenía un bar en Barcelona y Risto Stoikov, el ex del Barça, pues lo frecuentaba y así se le quedó el mote. Está esperando a ver si se cierra el fichaje el Sabadell de Shinji Kagawa, el centrocampista japonés que jugó en el Zaragoza la temporada pasada. El nuevo delantero, el propio Stoikov, está a disposición de Antonio Hidalgo para el Sabadell Mirandés del sábado de la 1 del mediodía en la Creu Alta.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
I un últim apunt de futbol. Silvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Aquesta tarda tenim semifinal de Copa de la Reina, Barça-Sevilla.
Són les semifinals de la temporada passada, jornades pel coronavirus. Les blaugrana lluitaran per estar a la final de la Copa de la Reina de la temporada passada, amb la dificultat afegida de jugar partit únic, però amb l'avantatge de fer-ho al Johan Cruyff. L'equip torna a jugar a casa després de molts mesos, però sense públic. Lluís Cortés considera que les eliminatòries de Champions a partit únic jugades a final d'agost serviran de preparació. El tècnic blaugrana espera un Sevilla agressiu, tenint en compte que l'entrena Cristian Toro.
Cristian és un entrenador que tots els equips seus tenen molta intensitat, que a part històricament ha tret bons resultats també contra el Barça, doncs amb plantejaments semblants, que també s'ha reforçat bé aquest any. A més tenim dos jugadores que l'any passat tenim nosaltres aquí, que els ha portat també molta qualitat. I bé, ens esperem això, un equip molt agressiu i un equip que serà difícil de poder-los fer gols.
Partit sense afició al Johan Cruyff, però sí que es podrà veure el partit per televisió, Barça TV, Teledeporte, Esport 3, a les 5 de la tarda.
Fins aquí el futbol.
Estoy aguantando, habiendo pedido al banco dos préstamos que tendré...
La crisis está ahogando muchísimos pequeños negocios. Ver las grandes capitales tan tranquilas, con tantos comercios cerrados, no sé hasta cuándo o si para siempre. Medidas que tienen que ayudar, se supone...
Para comprender todo lo que te rodea, es necesario un buen análisis.
Sí, soy de Madrid.
¿Tienes tus papeles para poder...?
Sí, es por trabajo.
Llevamos días a vueltas con las medidas, con Madrid, con el pulso entre los gobiernos y lo que te rondaré. Mientras discutimos si tiene razón Ayuso o Illa, a lo mejor deberíamos fijarnos más en la educación concertada y en la especial. O por ejemplo, si se puede...
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Un motoexperto es el que te ofrece más por menos en el seguro de tu moto. Por eso, Línea Directa Los Motoexpertos te ofrece las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Toda la temporada de MotoGP, toda la Premier League, toda la Turkish Airlines Euroleague, Roland Garros en los canales de Eurosport, todo en DAZN. 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 Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis.
Toda la corsetería, lencería y medias de todas las marcas con un 25% de descuento. ¿Tenemos tu atención? En la Semana de la Lencería del Corte Inglés tienes lo mejor de la corsetería de Triumph, Chantel, Playtex, Gemma, Dean y muchos más con un 25% de descuento hasta el 11 de octubre en el Corte Inglés.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Jesús Calleja retoma el vuelo con su helicóptero para recorrer los paisajes más recónditos de España. Lugares increíbles mostrados por sus propios vecinos desde el aire. Pueblos que necesitan volverse a llenar de vida. No te pierdas a Jesús Calleja en la temporada más divertida. Volando Voy. Estreno esta noche en 4. Vívelo en Mediaset España.
Deu minuts i les 4, anem al bàsquet, Albert, que hem estat pendents del Barça els darrers dies. Mm-hmm. Finalment, bona notícia, tots negatius i cap a Sant Petersburg.
Sí, ja els tenim allà a Rússia, entrenen a les 7 de la tarda, hora espanyola, i efectivament, més enllà dels 3 positius que ja coneixíem, Jessica Vicius, l'entrenador, masculines, un dels ajudants i un tercer integrant de l'estaf, no hi ha, i és una gran notícia, més positius al conjunt blaugrana. És un canvi de dinàmica radical, no entrenaven des de divendres, ho van fer ahir, i, com et deia, entrenaran aquesta tarda. Per això, de les paraules d'Àlex Abrins abans de sortir.
Serà un partit complicat, no? No només pel rival, sinó pel tema de que aquesta setmana pues, no hem tingut la preparació que hauríem d'haver tingut. Però bueno, farem un extra esforç, no? per estar al 100% i al final bueno, amb aquest equip jo crec que no hi ha excuses.
Un missatge valent. No hi ha excuses, diu Àlex Abrins, és un dels jugadors més en forma del conjunt blaugrana. És el primer desplaçament europeu de la temporada i demà l'entrenador del Barça no té llicència per l'ACB, per la Lliga Endesa, però sí per l'Eurolliga, serà el segon ajudant de Jessica Vicius, Tomàs Massiulis.
Doncs a veure què fa el Barça demà a la pista del Zenit. El que ja sabem és que el Joventut ahir va guanyar l'Eurocup.
Sí, sí, i va guanyar bé. 77-84 a la pista del Burg francès, 18 punts de Tomic, 16 de Pau Ribas, dos ex del Barça, i 2-2 per la penya a l'Eurocup. Curiós que és la primera victòria des que la penya va tornar a Europa lluny de l'Olímpic de Badalona. Vaja, 2-2, la penya Europa va bé, camina amb pas ferm, i el següent partit serà dimecres de la setmana vinent, i també serà un desplaçament, se'n va a Turquia a jugar a la pista del Başakşehir.
Gràcies, Albert, que vagi molt bé.
A tu, Joan, gràcies.
Adéu. Tenim protagonista a Sports Cope, volem parlar de futbol sala perquè demà arrenca la final a 4 de la Champions al Palau, cita importantíssima, les semifinals, Barça-KPRF, i l'altra semifinal enfrontarà el Pozo i el Tiumen, dos equips espanyols contra dos equips russos. Saludem a Sports Cope l'entrenador, el tècnic del Barça de futbol sala, l'Andreu Plaza. Hola Andreu, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. Bé, estem davant d'una cita de primera magnitud. Sents que esteu preparats o que arriba una mica d'hora per les circumstàncies, Andreu?
Bueno, arriba una mica d'hora i una mica tard, perquè això s'havia d'haver jugat al mes d'abril i ara estem al mes d'octubre. Bueno, no, hem decidit des del dia primer que vam començar la pretemporada no queixar-nos de res i no ho faré. Jo crec que ha arribat quan ha tingut que arribar. Estarem... Crec que tenim bones condicions, tant físiques com mentals, per afrontar aquesta competició i jo crec que estem preparats.
Sí, és una competició que té una importància, diria que doble, que jo crec que pot condicionar la temporada, perquè per una banda és evident que està en joc un gran títol, però és que a més us jugueu el bitllet per la Champions de la temporada 2021.
Sí, fins a aquest punt és estrany tot plegat, no? Crec que és, el premi és gros i el càstig és el doble de gros, no? Jo crec que tots sabem, però no volem pensar en la temporada següent o en la participació de la temporada següent. El primer que hem de fer és guanyar divendres, això és el primer, i a partir d'aquí anar al següent pas. Jo crec que tot plegat, les circumstàncies que hi ha, el ritme de competició que tindrem és menor que el que haguéssim pogut tenir en el mes d'abril i ho tindrem que compensar pues, amb molt cor i amb molta intel·ligència, no? Perquè crec que són partits difícils de jugar ja en condicions normals, doncs ara encara més. Jo crec que hem de ser intel·ligents, hem de manejar bé les emocions i les sensacions i no deixar-nos portar una mica per la per la inquietud de pensar en altres coses que no sigui el propi partit, no?
Veniu de perdre en el primer partit de Lliga contra el Peñíscola al Palau. És una derrota que pot posar en alerta l'equip de cara a la cita del cap de setmana?
És probable que ens hagin donat compte de que amb el que vam fer dissabte, amb el que vam plantejar dissabte, a nivell, sobretot a nivell de concentració i d'intensitat, no n'hi ha prou, i menys en un partit d'aquest calibre, no? Jo crec que l'equip, no sé si seria més bo o més dolent haver perdut o guanyat, però el perdre ens dona una perspectiva diferent a si haguéssim guanyat, no? Amb facilitat o sense massa problemes. Jo crec que ara ja som conscients de que la Lliga és difícil, però encara més després de veure això, pues que tot és molt difícil.
Escolta, del rival que ens dius, del KPRF rus, quines referències tenim?
Bueno, moltes. Crec que té jugadors de primer nivell, igual que nosaltres, brasilers de primer nivell. Els russos també són jugadors ja de selecció russa, que és una selecció potent a nivell mundial, i amb vells coneguts, no? Hi ha jugadors com Rómulo o com Lin, que havien estat al primer equip, i també Raúl, que havia estat al B amb mi, no? Amb nosaltres. Sí. Jo crec que és un equip ben compensat, que també sabran jugar aquest tipus de partits, perquè són, encara que ells com a club no l'hagin jugat mai, per la majoria, per no dir el 100% dels jugadors, sí que han jugat aquest tipus de partits. Per tant, crec que serà un rival molt complicat, i igual que nosaltres per ells, espero.
Escardinha està en condicions, no?
Sí, estem tots en condicions. Crec que ell és un dels que té més ganes, perquè fa molts temps que no juga, fa 10 mesos o 11 que no juga, i igual que Ferrao, no? Són jugadors que estan amb moltes ganes de participar i amb moltes ganes de fer-ho bé.
Jugueu al Palau, que és un puntet a favor, el que passa que sense públic, clar.
Sí, és evident que jugar a Barcelona és un punt a favor nostre. No hi ha desplaçament, no hi ha canvi de rutines pràcticament, i això és important pels jugadors. Evidentment, el percentatge d'ajuda, per dir-ho d'alguna manera, de jugar a casa baixa molt sense públic, perquè això iguala tot respecte als rivals, i una mica ho desengela tot, no? Crec que nosaltres estem acostumats a jugar a partits d'aquest calibre amb el Palau ple apujant i cridant, i ens sentirem una mica estranys, però bueno, serà igual per tots, i aquest possible avantatge de jugar en públic a casa la perdem, però hi ha altres connotacions i altres inputs que ens són favorables.
Perfecte. Andreu Plaza, gràcies per atendre'ns. Que vagi molt bé, estem molt pendents de vosaltres. Sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
Recordo que en tenis a Roland Garros s'estan disputant avui les semifinals femenines. Està en marxa la primera entre Swiatek i Podoroska. De moment domina Swiatek per 6-2 i 3-0. La segona la jugaran Kenin i Vitova. I demà estarem pendents de les semifinals masculines entre Djokovic i Tsitsipas, una d'elles, l'altra Rafa Nadal davant d'Svartsman. I acabarem amb un apunt d'atletisme, Gil, perquè ahir a València van caure ni més ni menys cap dos rècords del món.
Gran nit, a la vora del Túria, perquè com aperitiu... Quin aperitiu. L'Ensebet Guidei, etíop, batia el rècord dels 5.000 femenins, un rècord que tenia des de l'any 2008 Tirunesh Dibaba, gairebé 5 segons de retallada sobre el crono. Aperitiu del gran espectacle. Joshua Kiptegei, ara mateix el fundista de moda, rècordman dels 5.000, ho havia batut al mes d'agost, i ahir va batre el rècord dels 10.000, que des del 2005 tenia un altre mite de l'atletisme com Kenenisa Bekele. Mitja cursa portat per les llebres naturals, l'altra meitat de la cursa per aquesta llebre de llum que voltava per la corda de la pista i que marcava el ritme que havia de fer Cheptegei per mossegar-li 6 segons, ni més ni menys, que aquest rècord del món dels 10.000 metres.
Últim minut d'Esports Cope. Vostè remata, Gil.
Acaba d'escriure Quique Iglesias al chat del grup que Jennifer Hermoso és baixa per la semifinal de Copa de la Reina d'avui per un procés víric. Tranquils, per un procés víric, vaja, per una indisposició. No està al 100% Jenny Hermoso i no jugarà aquesta semifinal de la Copa de la Reina. Diu Melchor Ruiz que el Madrid són optimistes, amb Thibaut Courtois respecte al Madrid-Cádiz de Lliga. Han entrat a la casa de CR7 a Madeira després del partit amistós d'ahir a la nit, i hem d'apuntar dos noms il·lustres més a la llista de positius per coronavirus. Un del món del tennis, David Goffin, i un altre del món del futbol, ni més ni menys que Onana.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Marxem a actualitzar enquestes. En clau Barça, què votaríeu al referèndum, quan sigui? Continuïtat de Bartomeu, 22%. Sortida de Bartomeu, 78%. En clau espanyol, Vadillo té lloc a l'11 inicial, sí, 60%. No, 40%. Seguiu a la COPE, a Esports COPE, estem pendents de tot. Cuideu-vos molt, que vagi bé.